Arribem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El formatge de denominació d'origen Mo Menorca ha tornat a triomfar en el certamen més prestigiós del sector lacti del món. 9 medalles han aconseguit els formatgers menorquins a la World Cheese Awards, 5 plates i 4 bronzes, entre els més de 5.200 formatges procedents de 46 països i que van ser avaluats a cegues per un jurat internacional de catadors i experts. No està gens malament. Un nou resultat que consolida una vegada més el bon producte menorquí, així com la feina que fan totes les finques de l'illa per aconseguir un producte de qualitat i posar en valor la producció artesanal del formatge Mahó Menorca. Enhorabona als guardonats.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Miquel, Aina Maria, Joana, Emma, Beatriu, Beatriu. Miquel, Aina Maria, Joana, Emma, Beatriu. I no te vaig...
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betres Ràdio. Avui és dimecres, és 19 de novembre, és Dia Internacional de l'Home, Dia Internacional de la Dona Emprenedora.
Jo sóc l'home dibuixat, com que no tinc carn ni cos, d'homes dibuixats com jo. Si mireu,
Jordi Fabra Gasol, control tècnic, amb Pere Gibert aquí al meu costat. Com esteu, companys? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, Axel.
Què tal, com va?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Què tal?
Molt bé.
Ha anat bé el matí?
Us veig millor que ahir, eh?
Sí, és al·lèrgia.
Allà estem.
Tu com ho dus? Tu continues.
Millorant a poc a poc.
Al·lèrgia. I te vas prendre cosa?
Això ahir matí.
Però encara no estàs bé.
No he seguit el tractament.
Jo no m'he pres res i avui estic beníssim.
És que jo crec que ahir em vaig prendre pel refredat, per l'al·lèrgia, i crec que és refredat.
És refredat i ja pots partir?
Perquè si no fa efecte la...
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Si estem malalts no podem venir a la feina. Això és així, eh? Per tant, et donem el permís per marxar.
De fet, no hauríem d'estar fomentant l'automedicació.
Doncs
i tampoc, correcte.
No és automedicació. Jo sóc al·lèrgic, declarat,
sí, sí.
Em faig el seguiment, faig tractament amb vacunes,
sí.
I tinc unes pastilles per a moments de crisi.
Sí, d'acord. Sí.
Ahir la vaig prendre, com que no ha millorat, i jo confonc els símptomes,
pot
he deduït
llavors...
que és refredat més que no pas al·lèrgia.
Clar, jo hi estava al·lèrgica, avui estic bé, per tant, el meu és confirmat que és al·lèrgia. I com que no m'automedico, no me vaig prendre res.
Clar que sí.
Bé està.
Un albocat.
Dit això.
De bon matí.
Un albocat.
És que és addicte als albocats.
Sí, ah, sí.
Medicaments no, però albocats...
Surten fatal últimament els albocats.
És que no els saps escollir. Ja te l'ensenyaré.
Ara vull saber, perquè em surten o durs com una pedra, que podries trencar un vidre,
no.
O negres,
mal.
Tous.
Bueno, clar, és que has de saber on comprar-los i com comprar-los, però després t'ho ensenyo.
Jo el on no ho sé, però el com és relativament fàcil. L'agafes,
no.
El poses una bossa,
ah.
I vas a pagar.
Val. En fi, anem a veure què tenim avui preparat pel programa. No ratllarem d'advocats avui, no? En farem res
advocats.
Advocats
són lletrats.
Albocats. De què xerrarem avui al programa? Va, que això no avança.
Va, sí. Ens farem ressò de la nova edició de les Jornades de Recerca Històrica de Menorca, enguany dedicades a la música, la cultura i la societat. En parlarem amb dos dels membres del grup de recerca musicològica de Menorca, na Laura Triay i en Xavier Seguí. Després ens visitaran dos veïns de Sant Climent, en Carlos Pons i na Mari Jiménez, perquè estan preparant, atenció, la tradicional paella del poble per a 1.000 persones.
1.000 persones,
tu? Sí, 1.000 persones. Des dels anys 80 que ho fan, eh? Va, i avui és dimecres. A la secció de comerços emblemàtics centrarem a descobrir la història del restaurant Can Pota de Maó, un establiment amb origen l'any 1881.
Aquest és el menú per avui. Si voleu aprendre com fer una paella per 1.000 persones, estigueu ben atents en el programa. Abans, però, anem a veure què és notícia aquesta hora del dia aquí a la nostra illa, i hi ha una actualitat que encara passa per el geriàtric de Sant Lluís, Excel.
Sí, perquè la consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reynés, va avançar ahir, precisament al programa, que ja s'ha fet una inspecció en aquest geriàtric, on s'ha constatat la manca d'espai per als residents en les zones comunes, i de fet va obrir la porta a la millora del finançament per augmentar la plantilla de professionals. Tècnics de la conselleria han visitat el centre i s'han reunit també amb treballadors, familiars i l'Ajuntament per conèixer de primera mà quina és la situació dels usuaris del geriàtric. Ara mateix està ultimant un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als residents. Sentim la consellera Carmen Reynés.
Crec que s'ha d'actuar. Realment us preocupa l'atenció de la gent gran, dels residents de geriàtric, i el que han posat en marxa doncs, ha estat una inspecció, que com a administració competent, i hem realitzat ja visites en el geriàtric, ens hem reunit també amb el personal, i ara en aquest moment s'està elaborant un informe per concloure quines mesures s'han d'impulsar per garantir la protecció i l'atenció dels usuaris.
L'Ajuntament de Sant Lluís ja ha manifestat la voluntat de millorar l'aportació econòmica a l'empresa concessionària, una mesura que es prendrà si així ho recull l'informe del Consell, i tot apunta que així serà. D'altra banda, també es mira d'ampliar les zones comunes que han quedat petites després de la darrera ampliació del geriàtric amb 20 places més. Mentrestant, a Maó, l'Ajuntament afrontarà la reforma integral de la plaça Constitució, una de les més cèntriques i emblemàtiques de la ciutat. L'objectiu prioritari és recuperar-ne l'accessibilitat, que avui dia està molt erosionada i plena de clots i bonys, tot plegat sense malmetre les antigues llambordes del seu paviment, que estan protegides per patrimoni. S'aprofitarà també per renovar les canonades de sanejament, pluvials i l'enllumenat, entre d'altres. El projecte té un pressupost de sortida de 700.000 euros, la major part dels quals els aporta el Consell en el marc del Pla Insular de Cooperació del 2024. Dilluns, la Junta de Govern Municipal va aprovar la licitació i ara s'obre el termini perquè les empreses puguin presentar ofertes. Una de les qüestions més importants a resoldre són els terminis d'aquestes obres, atès que la plaça és un dels escenaris de les Festes de Gràcia, que se celebren, recordem, a principis de setembre. I aquest dimarts que vespre, Mercadal s'ha reconegut l'esforç i el rendiment acadèmic de 63 alumnes de tot Menorca el curs escolar passat. La sala multifuncional era plena de pares orgullosos que han valorat dels seus fills el gran esforç que fan a diari. 63 han estat els alumnes premiats en totes les etapes educatives, 7 de primària, 42 de secundària, 1 de batxillerat, 9 de formació professional i 4 més d'educació secundària d'adults. Marina Seguí ha estat l'únic alumne amb un doble reconeixement a l'esforç i als resultats. Sandra Pons Valls, és el Premi Extraordinari de Formació Professional, ha tingut també un paper protagonista a l'acte. Ha fet un discurs en què ha reivindicat la formació professional com a opció educativa. L'escoltem. Tot seguit també Marina Seguí i la mare d'Anna Marina, Catalina Juan.
Feia molta estona que no estudiava anant a un institut o anant a una escola superior, i t'has de posar les piles, no regalen res.
Estudiar un poc cada dia, des de primer d'ESO un poc, i aquest últim any més intensiu.
La força de voluntat, l'esforç mou muntanyes, i això és el que li intentam inculcar a ella.
Alguna altra qüestió que ens puguis avançar de l'actualitat menorquina?
Doncs avui hi ha diverses convocatòries del govern aquí a Menorca. D'aquí una estona, a la una concretament, es presenta una nova promoció d'habitatge públic a Ferreries, la primera en 15 anys ja, i des de primera hora s'està celebrant unes jornades dedicades a la desalació per mirar de fomentar doncs, aquest recurs per garantir l'aigua a l'illa. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que s'està tramitant la nova dessaladora ja del llevant de Menorca i que s'espera que durant els primers mesos de l'any que ve ja es pugui fer l'estudi sobre la ubicació definitiva d'aquesta planta, i també ha avançat que ja està en el tram final el projecte per connectar la dessaladora de Ciutadella amb la xarxa pública del municipi per poder abastir tota la ciutat. I avui també estem pendents d'un partit de la Barca Menorca. Comença a les 3, ho fa a Gran Canària. Les menorquines són les actuals líders de la Superliga Femenina de Voleibol.
I de molt pendents d'aquestes qüestions. A les 2:30 t'escoltarem, com sempre, amb atenció, i que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Gràcies a tu per
adéu,
estar
Excel.
Amb nosaltres una estoneta.
Sempre és un plaer.
I no el nostre. Amics, quin és el temps que ens espera per avui, Pere?
Avui es preveu una jornada de cel tapat, amb nivolats i possibilitat de precipitacions, en general febles i ocasionals fins al capvespre. Pel que fa a les temperatures, les diurnes es mantindran estables, amb màximes de 17 graus, però les nocturnes baixaran amb mínimes que cauran fins als 8 graus. El vent ha canviat de direcció durant el matí i ha girat de tramuntana a ponent.
Atenció, família, perquè la cosa demà i demà passat ve grossa. Aneu agafant allò per aigües, aneu posant els mobles de sa terrassa, si és que en teniu, o de jardí sota cobro, perquè demà dijous i divendres avisos grocs, taronges i fortes pluges.
Venim a disfrutar, a passar un ratito bueno.
I de seguir sempre passem una estoneta molt agradable amb tots valtros. Ara fem una aturadeta i tot d'una seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercam professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca, fet a casa.
Ciutadella acull una nova edició de les Jornades d'Investigació Històrica de Menorca, enguany centrades en la música, la cultura i la societat en la història de l'illa. Tres dies per descobrir la investigació musicològica que s'ha fet al llarg dels darrers anys.
La trobada està organitzada per la Societat Històrica Arqueològica Martí i Vella, amb col·laboració de l'Institut Menorquí d'Estudis a través del Grup de Recerca Musicològica de Menorca. Dos dels seus membres ens acompanyen avui als estudis d'IB3 Ràdio, na Laura Triay, secretària de el grup. Molt bon dia, com estàs, Laura?
Bon dia, molt bé,
benvinguda,
gràcies.
I també en Xavier Seguí, coordinador, com va?
Molt bé, molt bon dia.
Bueno, tot a punt, música i memòria, un viatge per sa banda sonora despassat de Menorca, més o mancos els que plantegeu en aquestes noves jornades?
Sí, 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 això seria ben bé el referent que tenim, es poder explicar un poc a través d'aquestes jornades tots i poder presentar els estudis que han fet sobre la música a Menorca, la història de la música a Menorca i el coneixement que tenim fins ara.
i de sa història i de tots els coneixements i de remenar per els arxius sonors de Silla, vosaltres en teniu una bona experiència.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, des de que el gremi està en actiu, són moltes les coses vinculades amb aquest camp de la musicologia i bueno, que les jornades el que volen fer com a objectiu principal, no, és posar de relleu algunes d'aquestes coses que ja s'han fet i sobretot debatre sobre tot el que està per fer com a gran punt de partida, no, podríem dir.
Aquest és un dels punts clars i diferencials d'aquestes jornades, que sempre agafen aquests punts de sa història, moments, singularitats. L'any passat es van dedicar a sa història de sa ràdio, justament aquí a sa nostra illa, en el territori. Sí. Enguany es dediquen a sa música. Menorca, com a territori llenc, té moltes singularitats que la fan única, i sa música també ho és.
I tant. Bueno, de fet, crec que és un dels fets culturals, no?, que més mos diferencia. I si història que hi ha al darrere, ara és el moment. Sempre és un bon moment, no? Però ara, que ja des de l'any anterior ja hi ha una exposició al Museu de Menorca que la mateixa Laura va comissariar, i a partir d'aquí hem posat aquest punt de partida per poder engegar altres projectes vinculats.
Així sona Menorca, és l'exposició que encara podem gaudir en el Museu de Menorca, que fa un repàs a sa música per diferents àmbits de sa societat i per tot el que significa en cada àmbit, perquè és una música diferent, un ús diferent de sa música i un espai on sona també diferent.
Sí, un poc també aquesta idea és la que volem fer feina durant aquest any, que per al gremi considera un poc fer el 2025 que fos l'any de sa música, i realment ho està sent amb aquestes jornades, que és un poc la culminació, i també en l'exposició itinerant que des de l'IME està recorrent aquests dies als pobles de Menorca. És la idea i la voluntat de donar a conèixer la música que s'ha conservat en els arxius, per poder arribar a saber com era la música que sonava a Menorca, a diferents espais i en diferents èpoques.
I com era? Com és obrir els arxius sonors de Menorca?
Bé, et trobes, no? Moltes
sorpreses.
Moltes
sorpreses. És una sorpresa constant, sí. En la sort que han tingut que aquests anys, clar, hi ha hagut arxius que sí, que han estat catalogats, qualcun, però la majoria dels arxius de Menorca, quan van fer el recorregut per fer el cens de fa uns quants anys, mos van trobar que hi ha molts arxius, han pogut estar més de 23 centres, i hi ha capses i capses de música que encara s'ha de col·locar i s'ha d'acabar de conèixer. I això d'aquí que començam a treure són petites pinzellades, però són molt sorprenents de veure.
Hi ha molts objectes d'estudi a fer a partir de tots aquests materials. Com dèiem al principi, aquestes jornades són una mostra del que se podria arribar, o de temes que es podrien tirar al fil de la investigació. I també amb aquesta exposició itinerant, que van començar a Mercadal el dia 2 de novembre i que durarà fins a finals de febrer, que acaba a Mo, també volem, des d'una altra manera, que des de la part expositiva, més divulgativa, també donar a conèixer, no?, aquests materials. Però, com dèiem, els objectes d'estudi són molts, parlant de música de moltes èpoques, amb molt de contextes diferents, i com deia Laura, està pràcticament tot per fer. És a dir, ara tenim identificat allà on hi ha aquests materials, i ja després entraria tota la part de catalogació, inventariat, etcètera, etcètera, per després estudiar.
És un llegat molt important i molt gran que tenim a Menorca, molt conegut en algunes ocasions, però vosaltres imagino que esteu descobrint coses que no es coneixien, perquè hi ha figures que s'han estudiat, hi ha fils que s'han estirat, però vosaltres n'heu trobat molts que no s'havien estudiat. Des de quina època comencen aquests fils que heu trobat, per exemple?
Realment, un dels temes que xerram a les jornades té relació amb el Palau de Torresaura, que és un dels primers, és el primer arxiu de l'aristocràcia ciutadallenca en els que han pogut, i menorquina en general, en els que han pogut tenir accés, i l'estudi d'aquest arxiu ha donat moltes sorpreses. Bé, tenim música des de principi del segle XVIII que arribava de totes les parts d'Europa, d'Itàlia, d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, autors que mai mos haguessin imaginat a la vegada a priori que haguessin arribat a Menorca, com pugui ser Vivaldi o Corelli, els autors més coneguts de l'època del barroc. Llavors ens estem trobant que tota aquesta música arribava. La feina nostra ara és poder estudiar com, de quina manera, qui ho interpretava i en quines cases. En el cas del Palau de Torresaura sí que ja tenim noms i ja tenim figures en les que ho podem relacionar aquí a Menorca.
Cas Palau del comtat de Torresaura i l'aristocràcia menorquina en aquella època era els que tenien accés a aquest tipus de música i els que també podien guardar tots aquests arxius, en aquesta ocasió sonors, però d'altres i d'altres que també trobam en les cases senyorials de Menorca.
Correcte, de fet eren uns grans malhomes, no? Tota aquesta gent de l'aristocràcia, i això sí que els hi devem bastant de reconeixement per aquesta part. De fet, bueno, crec que és una primera passa important que és per descomptat de Torresaura, no? La fundació també s'hagi obert a que es pugui investigar aquest patrimoni i a fer unes jornades vinculades amb això i d'altres activitats, no?, que fan entorn a l'activitat de la fundació. Després, esperem que després d'aquesta casa senyorial en vinguin d'altres, perquè segurament també tenen el seu patrimoni.
Ens ajudarà molt a completar tot el mapa sonor de l'història de Silla.
Correcte. Segurament estan entrellaçades, sí, amb elles.
Amb aquestes jornades també el que hi ha és que no només xerrarem de la música, podrem veure les partitures, sinó que també la podrem sentir, perquè tenim dos concerts que s'han organitzat amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, un és dissabte i l'altre és diumenge, que hi haurà una mostra de la música que hauria sonat a Menorca durant els segles XVIII i XIX, i el diumenge hi haurà una mostra de dansa cortesana, també, per fer-nos una idea del tipus de música que es ballava, com es ballava a les cases senyorials. Evidentment, això sempre està a un sector de la societat que no arribava a tothom.
La música, depèn com era la música de la classe social, de l'àmbit de la societat, no era el mateix la música que es feia dins una casa aristòcrata, tampoc era la música que es feia en el carrer, era un altre estil de música, i la música religiosa era un altre estil totalment diferent, i la música que podríem trobar, per exemple, en una música, en un espai, en una sala, en un teatre d'aquelles èpoques.
Sí, no, l'activitat era tan ampla així com dius, no? Vull dir, des d'aquest àmbit més privat, música en context de saló, que li deim nosaltres, després la música de l'àmbit religiós, que de fet és més anterior inclús que els primers testimonis que trobam en aquestes cases, i que mos parla de l'activitat eclesiàstica, però musical alhora, que hi havia, sobretot, a la seu de Ciutadella, que era on hi havia la catedral.
La catedral.
I després, totes aquestes músiques que hi havia, teatres, salons, casinos, que s'hi feia bastanta, o molta, activitat musical. Per descomptat.
En quin moment, per tant, la música primera, els arxius la trobam amb la música eclesiàstica, després la música més aristòcrata, amb la música que escoltaven, i la música que es feia, quin tipus de música es feia? També tenim una història molt important de l'òpera a Menorca.
També, també. Tots aquests temes els anem tocant d'una manera o de l'altra. També han dedicat una part, per exemple, a comentar, a xerrar sobre la música de mestre Carreras, Bartomeu Carreras,
bueno,
que és
un referent
també, sí, que arriba a tothom, o amb Biel Julià, el professor Biel Julià, que xerrarà sobre l'ensenyament musical a Ciutadella durant el segle XX. La veritat és que hem intentat fer un programa amb el màxim d'obertura a diferents temes. També ens interessa que no quedi només en l'àmbit local, que per això hem pogut convidar, i amb això estem molt agraïts a tota la col·laboració que han tingut, de convidats de fora, ponents que venen de fora, com el doctor Antonio Adquerro, que és investigador científic del CSIC i també és president de RISM Espanya. És una organització sense ànim de lucre que es dedica a la catalogació de la música a nivell internacional. I després tenim professors com el doctor Oriol Bergoroles de la Universitat de Barcelona, o en Josep Borràs, que és una de les figures més importants amb la música per fagot i per baixó, és una de les figures de referència a Europa.
Sí, com bé deia Laura, no només ens hem de quedar amb aquest punt de vista local o insular, sinó que hem de mostrar també, no?, que és el que hi havia a Menorca i conèixer des de fora que és el que també hi havia. A part de ses que hi ha comentant a Laura, també vindrà a Bàrbara Duran, que és doctora també en musicologia mallorquina, i mos parlarà del patrimoni musical a Mallorca, no? Per també veure comparatives, diferències que hi havia en Silla germana, no?
Compartir un poc, i si sempre ratllam del gran nivell musical que té Menorca és perquè té una gran història de sa música i un referent també en aquestes bandes sonores del passat i d'instruments antics i de banda sonora. Anem de ratllar també de la música de pobles. No podríem tenir una música més representativa de sa nostra illa i de ses festes populars populars de Menorca.
Sí, així és, així és.
La música de banda.
Tenim una gran cultura popular que va des de les bandes de música, que ja són més segles finals del XIX, principis del XX, i si anem més en darrere, tenim tot el camp que dèiem folclor, no? O folclorisme, que hi ha tota una sèrie de tonades des de feina, des de festa, en diferents àmbits, en diferents contextes que han estat de transmissió oral i que alguns es van dedicar, alguns personatges importants al llarg de la història, també de menorquins s'han conegut, com en Llorenç Galmés, que la Laura l'ha estudiat en profunditat, que també se dedicaven a notar i a registrar totes aquestes tonades.
La sort que tenim és també que els qui som membres del gremi, que som entre 12 i 15 investigadors que estan fent feina en la música de Menorca, doncs tots fem feina en disciplines molt diverses. En Xavi i jo, per exemple, fem més feina en la música de caràcter històric, el que es diu la musicologia històrica, i altres es dediquen també a la etnomusicologia per estudiar tota aquesta música tradicional i popular i veure quina relació hi ha entre tots aquests àmbits.
Mm. I d'una feina molt interessant, una conversa que podríem ratllar-ne hores i hores perquè n'hi ha d'informació i de coses i novetats curioses. Bé, emplaçar les persones que ens estiguin escoltant a gaudir d'aquestes jornades de recerca històrica de Menorca que arrenquen divendres a Ciutadella i també fer un poc una crida, que si hi ha qualcú que tingui unes partitures per allà antigues que guardava l'avi o que van aparèixer en una capsa de sa casa de qui fos, que vos telefoni. I no, en el gremi?
Sí, sí, exacte. Tenim justament divendres s'inaugurarà l'exposició a Ciutadella i allà hi ha un espai on si qualcú té partitures que vulgui saber, que vulgui tenir una valoració sobre com són, allà tindrà un espai on poder xerrar amb nosaltres.
Tindrà una bústia per deixar-nos dades de contacte. Això com diu Laura, a Can Saura, que és on farem aquesta exposició fins dia 9 de desembre, i qualsevol interessat que us vulgui contactar aquests dies ho té fàcil, us pot trobar al Cercle Artístic i tots els llocs per on passaran aquestes jornades.
Eda, moltíssimes gràcies per estar una estoneta avui amb nosaltres, amb sa feina que sé que teniu, perquè ara aneu a muntar tot cap a Ciutadella, no, Laura?
Sí, sí.
Tota l'exposició. Eda, que vagi molt bé, que siguin un èxit aquestes jornades de recerca històrica de Menorca, com és habitual, perquè són molt interessants. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El dia Menorca, fet a casa.
Dijous paella, aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella,
després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella,
d'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella,
que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mig quilo d'arròs, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre, de marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d'oli d'oliva. Ai, un lluç l'hivern per fer la picada i un plat de vi blanc d'una bona anyada, un xic de safrà per fer bona flaire i tota verdura per bullir-la amb l'aigua.
Dijous paella,
aquesta és la meva última paraula.
No, dijous no, avui és dimecres i tenim paella preparada, però no serà per dijous.
Dissabte.
Tu t'imagines el que és fer una paella per 1.000 persones? N'has fet qualque vegada una?
No em sé imaginar quants paquets d'arròs deuen ser ni quanta sal deu ser.
I aquestes cuaretes d'arròs, de cuarades d'oli, quantes?
Imagina't.
I tomàtics?
Ho haurem de preguntar, això, eh?
Oh, tenim aquí les dues persones expertes, mira, una, les dos, més tres, indicades. Quatre mans.
Les més indicades.
Però, sí, mira, na Mari ja fa cara, eh? Diu, ai, jo no sé si la més indicada, però tu, escolta'm, dissabte hi seràs, eh, Mari? Com estàs?
Sí, sí, hola.
Bon dia.
Bon dia.
Intentarem ser-hi, sí, clar que sí.
Bueno, has de ser-hi, perquè si no en Carlos li passarà una panada i no cal, eh, que no, Carlos?
No, clar que hi he de ser.
Bueno, veïns de Sant Climent, atenció, jo suposo que a Sant Climent no hi ha ningú que no sàpiga que dissabte hi ha paella, així que sa cançó, dijous paella, no, dissabte paella a Sant Climent. És així?
Així és. Bueno, si el temps ens acompanya...
Bueno, diuen que dona pluja, eh? Però no passa res, no passa res. Teniu plan B?
El plan B és diumenge, però esperem que quedi en dissabte. I si no, pues, la setmana següent. Vull dir, la paella ha de sortir com sigui.
La paella ha de sortir perquè ja teniu l'arròs?
L'arròs ens ho portaran demà, està encomanat, i tenim 1.000 quilos.
1.000 quilos?
tenim una bona quantitat d'arròs, eh?
Bueno, va, escolteu, expliqueu-nos un poc per als nostres oients que no sàpiguen d'on ve tot això. Dissabte s'organitza aquesta, se celebra aquesta paella per 1.000 persones en el poble de Sant Climent. D'on sorgeix aquesta paella gegant, Carlos?
Bueno, aquesta paella gegant ja fa una trentena llarga d'anys que en Lito de la Taverna i en Rafael Trenor i això van començar mig en broma a fer paelles per un poc pels amics i la cosa se'n va anar un poc de ses mans i van començar amb paelles per 100, després van augmentar 500 i fins a acabar demanant una paella per 1.000 persones que la fabricaven, tot si no vaig equivocat, a València i la van fer aposta per això, per fer una paella per 1.000 persones.
Això va començar per allà dels anys 80, idò.
Finals dels 80, jo crec que devia ser, més o menys,
78,
no?
potser, més o manco.
Clar, jo no era nat, no me'n recordo.
Imagina't, ni hi eren Carlos encara, en aquelles èpoques.
Crec que en Lito va fer com una maqueta, m'explicava avui de matí, que va fer com una maqueta, va anar al Cos de Gràcia a comprar cartrons de llenya. 10 cartrons de llenya, crec, si no m'equivoc. I amb això ell va fer com una maqueta d'alça taverna, tot sol la va fer. I quan van arribar a fer la de 500, va agafar el fondo i amb allò va pintar la forma i va desenvolupar el que era la paella de 500.
Imagina't, perquè clar, en aquelles èpoques, una paella per 500 persones, això no devia existir arreu d'Espanya.
No. De fet, li va encomanar la primera, que era més petitona, de 100, li va encomanar en Rafael Trenor, de Pontevès l'any 80, a València, perquè en Rafael Trenor és valencià, i la volia dur de 100, però no sabem què va passar, que en Rafael va trobar que era millor dur-la de 50. I en l'avió va carregar una paella de 50 en aquells anys.
De 50?
De 50. En Lito li va encomanar de 100.
O de 500.
En Lito li va encomanar de 100.
I ella va portar de 50.
De 50, i va ser la primera que va fer.
La primera.
A partir d'aquí van passar a la maqueta, que la van fer, van passar 500.
I d'aquí va posar un zero més, eh?
Exacte, de forma cronològica.
I un diàmetre un poc més gran.
Exacte, però va ser inicialment de 100 persones.
Era per 100.
I per errada va dur de 50. Després van passar a 500, amb zero, com bé dius.
50 persones, això quedaven res. Es necessitaven...
Bueno, en aquells temps, era molt, eh? Estem xerrant de l'any 80-81.
Sí, però la demanda devia ser molt més, perquè si en Lito es posava davant d'una paella en aquelles èpoques, 50 persones quedava curt, o no?
Sí, però era entre amics. Van començar entre amics.
Imagina't. Així va començar aquesta paella amb en Lito de la taverna.
Exacte.
Que ja... Quants anys té en Lito?
No te sabria dir exactament, però 80 llargs.
Ja ronda la vuitantena d'anys.
Sí, sí, sí.
I allà serà dissabte, també?
Vindrà a acompanyar-nos, a fer l'estona, a vigilar una mica, perquè al final ell l'ha fet a molt d'anys, llavors ell sap com funciona, tot i que tenim dos grans cuiners, que són en Pepe Balaguer i en Quico Roig, que li diuen, que seran els encarregats un poc de calcular temps, de tirar els ingredients i tot això, perquè la paella que l'any passat va ser per 500, enguany sigui per 1.000,
sí.
I sortir la mar de bona com l'any passat, i també com l'any passat, que s'acabin tots els tiquets i que s'acabi la paella. Sí.
Perquè la paella l'any passat es va tornar a recuperar després d'uns anys que no s'havia fet i un guany, evidentment, no podia ser d'una altra manera. I com que Sant Climent ja sabem com sou, si l'any passat 500, en guany 1.000.
Sí, és que l'any passat jo crec que va ser un èxit tan gros, tan rotund. Dies abans s'havien esgotat els tiquets, el mateix dia seguia venint gent i els havien de dir, m'ho sap greu, no tenim més tiquets, anaven al casino a demanar un bocata perquè no hi ha més tiquets i va ser un èxit rotund.
Bueno, enguany el que hem fet és una volta de torca, no? Bueno, l'any passat van fer els postres.
Ah, això sí, també.
Una rosa
més,
Roger.
Mira, clar, és que tenia una rosa.
Claro, és que tinguem una rosa, no aprofitar-la.
Clar, una rosa Roger fa els postres, així que també postre.
Sí, una rosa i té un equipet, no?, muntat.
Clar, en ratllarem, dels equips, perquè t'imagina aquesta paella. Hi ha pinxes, també.
Sí, moltíssim.
Quants?
Bueno, doncs hi ha una vintena a cada grup. Tenim un grup de la paella, que són una vintena, com hem bé dit, els d'Anna Rosa també, uns 17. I no sé si tindrem prou mans, jo crec que sí, perquè na Rosa dirigeix molt bé i tenen bastant controlat. O sigui que, i quan hi ha disposició, surt tot la mar de bé allà.
Van, preguntes importants. Anem a les preguntes importants. La paella, sabeu els diàmetres que té?
Ui, no, sé que una persona alta, d'1,80 m, totalment estirada de peus i braços, li queden uns 20 centímetres o 30 de, per banda de, per arribar a les de sòcia, que estem xerrant segurament d'uns 2 metres i pico.
Bé, està, això m'agrada, aquesta mesura m'encanta, una persona estirada...
Una paella per mi, les mides són un poc a ojo, no? I la mida de la paella també un poc a ull.
I també un poc a ull. I quants quilos d'arròs hi tenim per posar dins aquesta paella? Vam.
1.000 quilos per 1.000 persones. Que en alguna ocasió s'ha arribat a fer per 1.870 i... Ai, no me'n record molt bé. 70 i alguna cosa. No ha arribat mai a 2.000.
La paella grossa plena.
La paella grossa plena. Però en aquesta ocasió ho farem per 1.000, per 1.000 persones. I després tenim... una de 50 que farà en Pepe Balaguer, la farà de verdures per les persones que són vegetarianes.
Val, per tant, aquesta és una altra pregunta. De peix o de verdures o de carn serà la paella per 1.000?
És mixta, un poc de
mixta.
Tot.
Mixta, paella sí. Mixta.
Sí, sí. I l'altra és la petiteta, que no és tan petiteta, per 50, serà de verdures. Perquè, clar, ens hem de modernitzar una mica, no? I ens hem d'adaptar a tothom, també.
Molt bé. Quants quilos de sal? Necessitam
3
quilos
de sal.
I això què? Un polsinet per cada quilo? O com a ull també, un poquet?
Jo crec que deu anar més.
Això en Pepe i en Quico ja ho tenen.
És un poc el secret dels cuiners.
Aquí hi ha secret. Cuaretetes d'oli, quantes en posarem?
Bueno, d'oli tenim 30 quilos.
30
litres
d'oli, imagina't.
30 litres.
30 litres. I serà de mixta, per tant, peix o carn ja ho tenim. I per calcular que l'arròs quedi bé... i que no quedi salat, i que no ens passam, que quedi l'arròs en el punt...
Et se m'ha de ser expert.
Exacte. Per això en tenim dos, sí. I el Lito que fa un cop d'ull, no?
Exacte.
I el foc, què? Com ho fareu, a Sabam? Com aconseguireu...
Hi ha
és que, clar, mil, una paella per 1.000, això em venen moltes preguntes.
Hi ha una estructura feta, no?
Exacte.
Que per posar serpentins damunt, que és un poc antiga i... i sis de son, serpentins hi van damunt, i bueno, és un poc antiga, necessita una remodelació, o falder de nou, vaja, i bueno, la idea que va tenir a Mari és que si sobrava qualque duro de el que es pugui arreplegar de so, pues fan-ne un de nou, que sigui més modern i que sigui més fàcil, també.
Clar, perquè una paella per 1.000 amb un diàmetre d'1,70 m, més o manco, això
dins
la teva cuina, no, això a nostra no ens hi cap.
No.
Impossible. No, no. No restaurant tampoc d'en Pepe o d'en Quico, tampoc a la taverna no hi cap.
No.
On la fareu, aquesta paella?
Al local de l'Associació de Vecins, com sempre, que ja és un mític, perquè és el punt de reunió de tot el poble i havia de ser allà, lògicament. Sí que és veritat que tenim tot el carrer tancat a l'exterior per posar taules i que la gent pugui gaudir de música menorquina a la tarda, bueno, just a la sobremesa, sí. No? Que puguin gaudir de música i puguin participar també.
Quina logística que és organitzar una paella per 1.000 persones de sa preparació. Començareu ben prest al matí. Perquè, clar,
bueno, ja es comença divendres,
ja
no?
Ja comenceu divendres
dijous. Dijous, amb demà els postres.
Demà ja comenceu amb els postres. I, clar, allò, quanta gent haurà de tallar el tomàtic, de raar, de posar, de fer, quan, tota la preparació.
Clar,
el peix i la carn ja la teniu també o no?
Els 11 arribarà a darrera hora, els postres començarem dijous i divendres, i la paella ja l'hem passat, la vam fer el mateix dissabte, i enguany la farem dissabte també, començant de pres, som prou mans, i molt experts, con lo qual ho tindrem aclarit tot. Pot ser que o surti un poquet antes arròs o un poquet més tard, però bueno, al final, com que gaudim del procés, crec que no és el més important tampoc.
Això de cuinar en comunitat...
La gent s'atraca pel simple fet de veure com ho fan, perquè és realment impressionant veure una paella de les dimensions que és aquesta, i bueno, remenar allò que no és fàcil, de fet, que s'utilitza per remenar...
Pues unes pales de llenya que deuen fer 1,5 m.
Imagina't.
No?
Per poder arribar ben enmig. I perquè...
Clar, perquè has de poder arribar ben enmig.
Llavors la gent ja de ben de matí se comença a atracar i comença a mirar i a xafardejar, com aquell que diu, pues, perquè es ve que és impressionant i l'olor que inunda tot el poble, vaja, també.
Tot el poble que fa olor de paella, infinitat d'anècdotes, imagina't ratllant amb en Lito i amb totes les persones que els l'avis que quedin a Sant Climent, que hagin pogut gaudir d'aquesta tradicional paella als inicis i moment de trobada i de recordar totes aquestes anècdotes amb en Lito.
Sí, no, a més, ella és una persona que es presta bastant sempre a xerrar i a contar un poc batalletes, diguéssim, no, d'aquestes, perquè no ha viscut moltes, també. Llavors, això, la gent li agrada reunir-se allà i poder xerrar durant el dinar. De fet, també es fan comentaris sobre això. No, aquell any ho van fer d'aquesta manera, o aquell any mos va caure no sé què, o, saps? Llavors, és un moment polit perquè el poble es relaciona entre ell, fent comunitat i bueno, creix l'esperit aquest, no?
A més, aprofitam que és el dia de Sant Climent,
ah, clar.
Que és nostre i és plenament del poble, així que no es pot demanar més, tampoc.
I de si qualque cosa és característica dels vesins i vesines de Sant Climent és aquesta unió, aquest sentir familiar de tot el poble, que vos coneixeu, que se saluda la gent, que feu activitats i l'associació de vesins tan activa, ho veiem a les festes patronals, sempre que hi ha qualque cosa per organitzar, el poble es volca a fer-ho. Quan hi va haver Sadana de València, vau ser el primer poble que vau ajuntar-vos i enviar cap allà ajuden els damnificats i ara esteu demanant una biblioteca?
Sí, bueno, fa mesos, te diria que anys, que s'està fent un poc, un parell d'anys que s'està començant a fer feina, sí que es ve que ara pot ser posar més seriós assumpte, diguéssim, ara ja hi ha cosa més plasmada, diguéssim. Estem fent feina tant amb el Consell com amb l'Ajuntament per poder dur a terme aquest punt de lectura que es diu, integrat dins la xarxa de biblioteques de Menorca. I bueno, hi ha molta bona disposició per part de les dues institucions i esperant que els propers mesos ja començar a veure avenços i que de finals d'any o principis de l'altre pugui ser una realitat.
On estaria aquest punt de lectura?
Encara sabeu? Hi ha dos locals possibles, tots dos pertanyen a l'Ajuntament, se dit a l'Associació de Vesins, a la mateixa cantonada de l'Escola Antiga. Hi ha dos locals que poden complir les característiques necessàries. Ara simplement s'estan mirant quina és més idoni per el tema de estanteries i tot això, que puguin creure tot el material que s'hi ha de dur i les activitats que s'hi han de realitzar llavors. I, de fet, des del Consell, na Joana Grau ja està fent feina amb això i prest plasmar pressupost serio i començar a fer coses.
Edo, fantàstic. Moltes coses sèries que començaran a fer l'Associació de Vesins aquesta setmana. Demà comencen els postres i la paella dissabte, això sí, atents en la situació meteorològica i qualsevol cosa, imagineu per xarxes socials ho informareu,
sí,
si hi hagués
hagut,
hi hagi d'haver qualque canvi, però que es farà, si no és dissabte serà diumenge i si no serà l'altre dissabte.
Aquest
segur.
Esperit no es perd.
No hi ha pluja que la
festa.
Sí, sí. I doncs així és Sant Climent, una forta abraçada a tots els vesins i vesines de Sant Climent i un plaer, com sempre, mos veiem dissabte a la paella.
Moltes gràcies.
Tothom convidant, no?
Sí, home, hi ha mil 1.050 plats a treure, per
sí.
Tant, tothom que vulgui venir ja hem fet prou gros, aposta perquè tothom puguem gaudir d'això.
I dels tíquets on els comprem?
A tots els comerços.
A tots els comerços de Sant Climent.
A tots els comerços.
Ara anem cap allà. A la una que acabem el programa anirem a comprar els nostres, no, Pere? Sí? En Jordi també s'apunta? És que no pot, en Jordi. Naltros hi anem. Gràcies, família.
Gràcies,
que vagi molt bé, que sigui un èxit.
Moltes gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
A Silmé estem creixent i volem que formis part del nostre equip. Cercant professionals de programació i tècnics de sistemes. Persones amb ganes de treballar, d'innovar i créixer en nosaltres. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 23 de novembre de 2025. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmo. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El Dia Menorca.
Recte final del dia a Menorca, comerços emblemàtics, i avui anam a conèixer la història del restaurant Can Pota.
Sí, un establiment amb gairebé 150 anys d'història, propietat a dia d'avui d'en Patxi Pereira, que ofereix una cuina casolana ben apropiada pels dies de fred que s'atraquen, Clara.
Idò, entram i entram a Can Pota.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja dins el restaurant Can Pota, al portal del Mar 11 de Maó, amb en Juan José Pereira, Patxi Pereira. Patxi, bon dia.
Buenos días a todos, buenos días.
Patxi, ets asturià. Quants anys fa que vas arribar a Menorca?
En el 2007, llevamos aquí 17, casi 18 años ya.
I com va ser aquesta trobada entre en Patxi i Can Pota? En quin moment arriba aquesta connexió i decideixes tirar endavant l'establiment?
Bueno, yo cuando llegué estuve trabajando primero en la Minerva, 5 años o 4, otro estuve en el casino de San Clemente y luego nos salió la oportunidad de coger este negocio en traspaso y ahí empezamos hace 13 años, poco a poco, y ahí estamos haciendo comida a todo trapo.
Quan agafes el relleu d'un establiment, com mostreu a la façana, fundat l'any 1881, és a dir, fa gairebé 150 anys, és una responsabilitat afegida.
Hombre, el nombre está ahí, evidentemente. Mucha gente de afuera llega, oiga, esto lleva tantos años. Digo, bueno, les tengo que explicar un poquito lo que yo sé, que era un colmado, que estaba aquí en una calle aquí donde está Foto Esturla ahora, y que estos señores que hay enfrente de Mercadal, de las Abarcas, pues decidieron abrir este local y ponerle el nombre de su tío abuelo, creo que era. Y así es la historia. Ellos luego lo dejaron, se lo traspasaron a una chica de Smillor Gran y luego lo cogimos nosotros.
Amb la qual cosa, òbviament, quan agafes un local així t'interesses per la història, va ser un colmado, i quan l'agafeu vosaltres, de seguida, tot d'una, teniu clar què oferia als menorquins?
Yo tenía claro lo que quería hacer, ¿eh? Empezamos muy suave, empezamos pues bueno, con lo que teníamos, era una cocina muy muy normalita, muy 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 corta, muy corta. Hemos ido todos los años renovando, hemos ido metiendo maquinaria, formando el local más o menos, ¿no? Adecuado, y hemos ido poco a poco hasta que conseguimos en el punto en que estamos, ¿no? Cocina casera, cocina tradicional asturiana, y bueno, el éxito está ahí, la verdad no tenemos queja ninguna.
Són 13 anys al capdavant de Can Pota, al final és poc més d'una dècada. Ha canviat l'hostaleria en aquests més de 10 anys?
Sí, cambió bastante, cambió en muchos aspectos. Está todo un poco de la mano de Dios. A ver, nosotros tenemos una clientela ya hecha, gracias a Dios, es una clientela ya una media alta. Sabemos lo que quieren, sabemos tratarlos, pero sí, la hostelería cambió mucho. Yo me acuerdo cuando llegué en el 2007, todavía había profesionales, había gente cualificada para atender, y esto ahora se perdió todo. No tenemos mano de obra cualificada, no encontramos gente para trabajar, se trata mal a la gente la tratan de tú. Y hay cosas que yo creo que no se deberían de perder. Una cosa es que tengas confianza con un cliente, pero otra cosa es que si ese cliente viene con otro señor que tú no conoces, tienes que guardar ahí. Hay una barrera que no puedes pasar. La educación tiene que estar por encima de todo, y eso es lo que creo que se perdió.
O sigui, el prestigi s'adquireix amb coses tan essencials com tractar el client de vostè.
Exactamente, hay que tratar al cliente de usted, nada de decir hola guapo, la guapa, qué tal, cómo vienes, no sé, hay cosas que eso tiene que haber una confianza, para hacer eso tiene que ser una confianza ya muy grande, de mucho tiempo, y depende quién esté delante, evidentemente, volvemos a lo mismo, si mañana venís a comer y sois clientes de casa y tal, y hay una confianza, me parece muy bien, pero mañana vienes con otros señores que tú no conoces de nada, eso ahí tienes que esperar a ver qué pasa. No puedes entrar ahí a decir hola, qué tal, cómo estás. Hay que guardar la postura como sea.
Coses essencials com tractar el client de vostè o servir un bon cafè.
Exactamente. Lo del café, eso es una guerra que tenemos ahora mismo, pero muy muy grande. El café se sirve en la mesa. y el café tiene que ir a la mesa y el camarero tiene que llevar su jarrita de leche y preguntarle al comensal, oiga, le pongo la leche, ¿cuánto quiere? ¿Mucho? ¿Poco? Tal. Ahora tú vas por ahí y te traen los cafés servidos de la barra que normalmente es todo espuma, no hay café. Está muy bien el dibujito y todo esto que estamos haciendo, pero queremos café, no queremos espuma. Y esto es una batalla, son costumbres que sacan. Yo me gustaría hablar algún día con algún cafetero de estos que hacen que venden café, que, en fin, a ver qué respuestas. Me gustaría tener un debate con ellos, a ver qué respuestas nos dan. Però és una guerra que la verdad la tenemos muy perdida ahora mismo.
Aneu contracorrent en molts aspectes, un d'ells és que teniu obert tot l'any. Fins i tot la cuina que serviu s'adapta, no, a aquesta època de l'any.
Nosotros nos gusta trabajar todo el año. Nosotros no somos un negocio de temporada. Y nosotros tenemos respecto a nuestra cocina, que es mucho de cuchara también, entonces el invierno nos va muy bien. Nos va muy bien. Y el verano es como una propina, ¿no? El verano sabes que se llena todo, sabes que vas a trabajar, pero cuando de verdad disfrutamos es en invierno. Tenemos nuestra clientela, tenemos nuestros platos y ahí es donde nosotros podemos hacer fuerza. Y volvemos a lo mismo. Tú no puedes tener un negocio de hostelería y llega un puente y cierro, llega un festivo y cierro. Es cuando sale la gente a comer. La hostelería tiene que dar servicio. Lo que no se puede hacer es, pienso yo, cada uno en su casa hace lo que quiere, evidentemente. Pero hay mucho cerrado en invierno y eso no es bueno. Sinceramente, los domingos en Mahón prácticamente no tienes dónde tomar un café. No tienes. Te tienes que ir al polígono o a algún sitio grande y si no, estás mal.
La gran dificultat que us trobeu als establiments d'hostaleria és trobar personal, però em consta que aquí, a Can Pota, teniu persones fent feina a la cuina des de fa molts anys.
Sí, tenemos un equipo en cocina que, bueno, evidentemente está mi mujer y familia mía también, pero hay alguno más. Ya llevan tiempo con nosotros, llevan 6-7 años algunos. El problema es la sala, que en sala no encontramos nada que merezca la pena y luego los chavales y los jóvenes pues ni están preparados, ni aguantan, ni la juventud no quiere la hostelería o hay muy poco y los que se preparan para cocina, luego quieren salir fuera, quieren aprender, que lo veo muy, muy bien, ¿no? O sea, pero lo que es sala, ahí tenemos muchas dificultades.
No tan sols teniu obert tot l'any, sinó que a més proposeu activitats durant l'any per atraure encara més públic, més divers i proposar coses noves, idees innovadores, com unes jornades que esteu preparant aquest cap de setmana, que de fet comencen demà. Què ens espera, Patxi?
Conta'ns. Bueno, yo espero que la gente hasta el momento, la gente está respondiendo muy bien. El año pasado se hicieron unas jornadas del bacalao, este año van a ser jornadas de la cocina vasca, donde hay un menú bastante extenso. El cocinero es bueno, ya lo conocen. Tuvimos las primeras de la cocina asturiana hace cuando Can Pota hizo los 10 años con nosotros y la verdad es que la gente responde muy bien, yo estoy muy contento. Y a mí me apetece hacer cosas porque, bueno, siempre fui bastante inquieto y que me gusta que conozcan otro tipo de cocina. Y hay que darles algo, hay que hacer que la gente salga y que disfrute de estas cosas, porque la gente siempre cansa, siempre, oye, lo mismo. Entonces hay que procurar darles algo y motivarlos para que, y responden, la verdad es que responden muy bien.
Al chef guipuzcoa Juan Mari Humada, que no lo hemos dicho.
Exactamente, llegó ayer por la noche, lo fuimos a buscar al aeropuerto.
Ya está aquí, ¿eh?
Sí, ya llegó ayer por la noche. Y hoy entrará ya en cocina a preparar para que mañana salga todo bien. Y bueno, nada, el hombre viene encantado porque es una persona excelente, además. Es muy, muy humano, muy, muy campechano, como decimos nosotros. Y bueno, espero que salga todo bien. El artículo que traemos este año es de primerísima calidad, con merluza fresca del Cantábrico, carne de vaca vieja, también asturiana. Y luego los primeros van a estar muy bien, o sea que yo creo que va a ser un menú muy, muy interesante.
Patxi, ¿tenim Can Pota per anys?
De momento yo quiero seguir, Martín, mi hijo, quiere seguir también. El problema es que vamos cumpliendo años Y claro, hay que ir pensando también en la jubilación, ¿no? Ya son 63 años y mi mujer también. Entonces, bueno, hay que ir pensando en cositas. Pero bueno, de momento un par de añitos yo todavía. Y luego, pues no sé, habrá a ver qué va y a ver si hay que hacer algún cambio, a ver qué pasa. Pero la idea es seguir, sí, de momento sí.
Pachi, que vagin molt bé aquestes jornades, que siguin un èxit, i des d'aquí fem una crida perquè tothom s'acosti al Can Pota a provar aquesta cuina basca. Esteu molt embolicats.
Sí, sí, està tot en marxa i, bueno, i moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies, Pachi.
A vosaltres.
Una forta abraçada en Pachi, que siguin un èxit aquestes jornades. No deixeu d'anar qualque dia a menjar allà, que es menja molt i molt bé. Està com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat. I on anem avui, Pere?
Més gastronomia, perquè
més
a les 7 i mitja, sí, a l'Ateneu de Mo, hi ha la xerrada L'ànima de l'oliva, el camp menorquí i el seu oli, amb Naina i na Maria Pons, propietàries de l'agroturisme Santa Mariana, que parlaran sobre la tradició oliverera de Menorca.
Saps què te dic? Que mos veiem demà.
I la no ho podíem dir millor, mos veiem demà, com sempre aquí, a partir de les 12, després del butlletí, horari de les notícies, com ara que venen també les notícies, i entremig de les 12 i la 1, aquí al Dia Menorca.
Aquí fins estarem demà, a les 12.
Adéu. Adéu, Jordi. Adéu.
Estic cansat, com era allò?
Que sí que pots descansar, que ja està, ja ho tenim aclarit aquí.